Bon dia, són les 8. Benvinguts al Supermatí.
Bon dia, de sol i calor. El termòmetre pot superar els 35 graus de màxima a l'interior del Baix Empordà en els dies més calorosos del que portem d'any.
Bon dia, són les 8. És dilluns 26 de juny i estrenem última setmana ja, encarem aquesta última setmana del Supermatí d'aquesta temporada. L'estiu ha arribat i ha arribat amb força i, com comentava l'Albert Aparicio, la temperatura va superar els 35 graus a l'interior de la comarca, per exemple arribant als 35,5 a la Bisbal d'Empordà. Valors màxims una mica més frenats a la costa, però que es mouen entre els 30 i els 32 graus i amb una aixafogor que dispara aquesta sensació tèrmica. Avui ens hem despertat amb 21,8 a la Tallada, 22,7 a Torroella, 22,9 a la Bisbal, 24,6 a Palafrugell i 22,2 a Castell Platja d'Aro. Nosaltres comencem primer de tot aquest supermatí saludant a la nostra redacció. Molt bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
Carla, bon dia.
Hola, bon dia.
Maria Alzina, què tal?
Hola, molt bon dia.
Doncs amb la redacció saludada anem a conèixer els titulars més destacats de la jornada. L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, estructura el nou equip de govern en tres grans àrees, Maria.
A més de la d'alcaldia, durant aquest mandat el consistori Ganxó tindrà les d'organització, administració i bon govern, la de territori i sostenibilitat i la d'economia local i benestar de les persones. La primera l'assumeix el socialista Josep Muñoz i les altres dues respectivament Josep Savalls i Núria Cotxarero, de Tots per Sant Feliu. L'alcalde ja ha signat el decret de delegació de competències als regidors de l'equip de govern. Hi ha 7 tinències d'alcaldia. Aquest mandat 2023-2027 Carles Motes tornarà a governar majoria després del pacte amb el PSC, que suma 12 dels 21 regidors que té al ple.
Seguim amb el panorama postelectoral. L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha aprovat el nou cartipàs municipal per al mandat 2023-2027, Maria.
Un dels aspectes a destacar és que, en relació amb el mandat anterior, s'han creat tres noves àrees que seran claus i estratègiques aquest mandat: energia, habitatge i transformació urbana sostenible. El cartipàs reparteix les competències entre els 10 regidors que formen part de l'equip de govern, 6 d'Unitat i Progrés Municipal, 2 d'Objectiu Torroella i l'Estatit i 2 d'Esquerra Republicana de Catalunya.
La CUP critica que el nou alcalde de la Bisbal d'Empordà mantingui l'acte de diputat i que el govern s'apugi el sou, Maria.
El nou govern municipal diu que s'estalviarà fins a 24.600 euros anuals en les prestacions econòmiques als regidors. No obstant, segons la CUP, això és perquè el nou equip de govern té un regidor menys que l'anterior i el nou alcalde no pot percebre el sou que fins ara tenia l'anterior, Enric Marquès, per dedicar-se jornada completa a l'alcaldia, ja que Aparicio mantindrà el seu sou de parlamentari.
Parlem sobre el nou govern municipal a la Bisbal d'Empordà amb el seu alcalde, Òscar Aparicio, Paula.
El nou batlle ha donat, entre altres aspectes, més detalls sobre la nova mesura del cartipàs, que inclou la reducció de 24.600 euros del sou dels regidors.
Els experts preveuen que la cocaïna rosa sigui una de les drogues amb més tendència en zones d'oci de la Costa Brava, Carla.
La coordinadora d'anàlisi d'Energy Control, Mireia Ventura, explica que fa uns anys que han vist que el seu consum va en augment i, a més, el fet que s'hagi venut com a droga d'èlit encara li ha augmentat més la popularitat.
El SEM atén a una dona amb un problema cardíac a la platja del Canadell, Maria.
Una vegada han arribat els serveis d'emergències mèdiques, han estat fent-li cures a la dona durant mitja hora i finalment se l'han emportat en helicòpter. El succés ha passat pocs minuts abans de la una del migdia.
La Generalitat regularà el preu del lloguer en tres municipis del Baix Empordà si es declaren àrees de mercat d'habitatge tens, Maria.
El govern de la Generalitat tramitarà la declaració d'àrees tenses en 140 municipis on s'aplicarà la limitació del preu del lloguer. En aquests 140 municipis hi viuen 6,2 milions de persones, el que representa un 80,6% del total de la població de Catalunya.
L'entitat ecologista Gent del Ter, juntament amb el Fòrum L'Escala Empúries i SOS Costa Brava, denuncia la reobertura de l'antiga pedrera Mas Blanc, situada allà, Maria.
L'activitat d'aquesta indústria en funcionament des de 1975 i fins 2012, després que una sentència l'obligués a tancar, va modificar una part del massís del Montgrí. Les seves instal·lacions es troben parcialment dins el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i formen part de la xarxa Natura 2000. El portaveu de Gent del Ter, Pere Llós, denuncia que la pedrera s'ha reobert sense permisos perquè assegura que l'empresa la podria restaurar, però no extreure més pedra com pretenen.
Acció Climàtica lliura la bandera blava a 14 platges i 5 ports del Baix Empordà, Maria.
El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascorti Sobirana, i la consellera de Territori, Esther Capella i Ferrer, entre d'altres autoritats, van lliurar aquest dijous 120 guardons de bandera blava a platges i ports esportius de Catalunya.
Calella de Palafrugell viurà aquest dissabte la seva cantada de veneres i ho fa, segons el seu director artístic, Francesc Sánchez Carcassés, en ple debat sobre la renovació de gènere. Ferran Castelló.
Carcassés explica que la cantada de veneres de Calella de Palafrugell ha evolucionat amb el temps. El director artístic destaca a Ràdio Palafrugell que és inevitable la renovació, però que es vella per mantenir l'essència de la primera cantada de l'any 1966.
I acabem amb els titulars. L'Ítaca Sant Joan a la platja de l'Estartit va concloure amb una afluència de 8.000 persones, segons el balanç final, Carla.
Amb Vetusta Morla, La Moda, Triquell, Carmen 113, Reina DJ i l'estrena de l'impactant espectacle Eco 200 de Floc Drone Art, més de 5.000 persones van omplir l'escenari de la platja de l'Estartit. Això, sumat als 3.000 assistents de la nit de la Revetlla de Sant Joan, va elevar la xifra total a més de 8.000 persones durant l'Ítaca Sant Joan 2023.
I ara és moment de conèixer la previsió del temps. Albert Aparicio, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Amb quin temps comença la setmana al Baix Empordà?
Seguirem la tònica del passat cap de setmana amb sol i calor. Ahir la temperatura va superar els 35 graus a l'interior de la comarca, per exemple, arribant a 35 graus i mig a la Bisbal d'Empordà. Valors màxims una mica més frenats a la costa, entre 30 i 32 graus, però aquí la xafogor dispara la sensació tèrmica. Aquests registres es tornaran a repetir avui, per tant, de moment estem davant dels dies més calorosos del que portem d'any. El sol apretarà amb força a la tarda amb algun núvol prim poc abundant. En general, bon estat de la mar, amb marejol, puntualment una mica de maror, onades màximes al voltant del mig metre d'altura. Per demà i dimecres, la temperatura màxima quedarà una mica més moderada, però farà calor i s'incrementarà la xafogor amb una temperatura mínima que pot ser tropical les properes dues nits, sense baixar dels 20 graus, especialment als municipis de la costa. Demà i dimecres, amb matins assolellats i creixement de nuvolades de tarda cap a l'interior, que dimecres poden ser una mica més extenses i deixar algun ruixat d'abast local.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Doncs repassats els titulars i repassada també la previsió meteorològica, és moment ara d'escoltar el comentari d'opinió que avui ens porta Xavier Ferrer.
Mesos d'eleccions. Acabem de sortir de les eleccions municipals i d'unes quantes d'autonòmiques, amb resultats per tots els gustos que alteren els equilibris de poder que hi ha avui en dia, tant pel que fa a Catalunya com a l'Estat. Hem observat pactes que no agraden a tothom, tot i que compleixen la legalitat si veuen biaixos ètics. I ara ja estem immersos en les eleccions generals del 23 de juliol. Hem de tenir en compte que, a part de les eleccions, hi ha més esdeveniments ja previstos, un dels quals només passa cada 13 anys i mig per cada estat membre de la Unió Europea, com és el cas del semestre europeu, que en el proper recau a la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea, que comença el 1 de juliol i que ha de donar, d'una banda, molta feina logística i política al govern de l'Estat i, per altra, també molta visibilitat i gestió política a nivell europeu i internacional, que de ben segur aprofitarà Pedro Sánchez en els primers 20 dies de juliol previs a les eleccions generals del dia 23. Així les coses, viurem uns mesos de juny i juliol frenètics, amb bona part de la gestió política i administrativa frenada, per poder atendre a la realitat de les eleccions i de la seva gestió present i futura. Veurem si les insinuacions que han apuntat les eleccions del 28 de maig es consoliden o no el 23 de juliol. Veurem si es produeix una alternativa al govern actual o si, amb les coalicions i suports que facin falta, segueix al capdavant un govern socialista. I veurem també si l'independentisme continua ferm o acusa les discrepàncies entre els partits. Després vindran les eleccions europees que es faran el 6 i el 9 de juny del 2024. I més endavant, si no s'han avançat, hi haurà les catalanes. Estarem distrets.
Vuit i deu minuts, ens atem ja a la plana més informativa d'aquest supermatí. L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, estructura el nou equip de govern en tres grans àrees. A més de l'alcaldia, durant aquest mandat, el consistori Ganxó tindrà les d'organització, administració i bon govern, la de territori i sostenibilitat i la d'economia local i benestar de les persones. La primera l'assumeix el socialista Josep Muñoz i les altres dues, respectivament, Josep Savalls i Núria Cucharero, de Tots per Sant Feliu. Maria.
Després del ple d'investidura, Carles Motes ja ha donat forma al govern de Sant Feliu de Guíxols des d'ara i fins al 2027. El cartipàs girarà al voltant de tres grans àrees: la d'organització, administració i bon govern, que recauen al PSC, i les de territori i sostenibilitat i economia local i benestar de les persones, que portarà Tots per Sant Feliu. L'alcalde, que ja ha signat el decret de delegació de competències, assumeix planejament urbanístic, agermanaments i seguretat ciutadana i policia. A més, també s'encarrega de projectes estratègics, una àrea dins la qual s'hi troba el futur Museu Thyssen de la ciutat. Per la seva banda, el socialista Josep Maria Muñoz s'encarregarà d'organització i recursos humans, hisenda, serveis centrals, acció social i patrimoni cultural. Al capdavant de les altres dues grans àrees, Josep Savalls portarà contractació, patrimoni, habitatge, urbanisme i obra pública. I Núria Cucharero, per la seva banda, empresa i turisme, ocupació, comerç, mercat i via pública. La resta de regidors de Tots per Sant Feliu portaran esports i esdeveniments de ciutat, cultura i joventut, espai públic, equipaments i edificis municipals, medi natural, espai verd urbà, benestar animal i cementiri, presidència, participació ciutadana, protecció civil, envelliment actiu i centres cívics, subministrament, sostenibilitat, mobilitat i transport públic i gestió de residus i neteja urbana. El cartipàs es completa amb la regidoria d'Educació i Coneixement, Biblioteca, Salut i Igualtat, que portarà la socialista Laura Serrano. L'equip de govern té 7 tinences d'alcaldia, de les quals 5 són per Tots per Sant Feliu i les altres dues per als socialistes. Per part de Tots per Sant Feliu, a més de Savalls i Cucharero, també en tindran una Cubo, Oliveres i Larregall. El ple del cartipàs de Sant Feliu de Guíxols es farà en els propers dies, segurament aquesta setmana. Aquest mandat Motes governarà amb majoria absoluta després del pacte que Tots per Sant Feliu va tancar amb el PSC. L'acord els dona 12 dels 21 regidors que té el ple Ganxó.
I l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha aprovat el nou cartipàs municipal pel mandat 23-27. Un dels aspectes a destacar és que, en relació al mandat anterior, s'han creat tres noves àrees que seran claus i estratègiques aquest mandat: energia, habitatge i transformació urbana sostenible. El cartipàs reparteix les competències entre els 10 regidors que formen part de l'equip de govern: 6 d'Unitat i Progrés Municipal, 2 d'Objectiu, Torroella i l'Estartit, i 2 d'Esquerra Republicana de Catalunya, Maria.
Amb aquest pacte de govern, Jordi Colomí torna a encapçalar l'alcaldia i se li atribueixen les competències de serveis generals i manteniment, gestió de residus i neteja viària i aigua potable. Anna Company, d'Esquerra, que ocuparà la primera tinença d'alcaldia, encapçalarà les àrees de serveis a la ciutadania, cultura, educació, patrimoni i arxiu municipal. El segon tinent d'alcalde, Jordi Roura, d'Objectiu Torroella i l'Estartit, portarà les àrees de polítiques d'habitatge, joventut i gestió costanera i platges. El tercer tinent d'alcalde, Josep Martinoi, serà regidor de Seguretat Ciutadana, Serveis Econòmics, Energia, Comunicació i Espai Ter. La quarta tinent d'alcalde, Anna Maria Bonada, portarà les àrees de serveis socials, gent gran, cementiri i fons europeus. D'Unió Oliveres, la cinquena tinent d'alcalde, ocuparà les àrees de promoció econòmica, turisme, comerç i fires. Cristina Viegas portarà les àrees de recursos humans i promoció de l'ocupació i la igualtat. Genís Pigem serà l'encarregat de les àrees d'esports, medi ambient, món rural i espai medes. Jordi Oliver ocuparà les àrees de territori i sostenibilitat, urbanisme i mobilitat i transformació urbana sostenible i, finalment, Raül Sánchez portarà les àrees de salut, benestar i activitat física, participació ciutadana i solidaritat i cooperació. Pel que fa a les assistències, retribucions i indemnitzacions als membres de la corporació, s'ha definit una nova fórmula que permeti, a partir d'ara i en successius mandats, actualitzar els imports segons un factor multiplicador vinculat al salari mínim interprofessional. Els darrers anys no s'havien actualitzat els imports malgrat l'acusat increment de l'IPC. Es pretén que a partir d'ara amb el nou sistema de càlcul s'estableixi un sistema més equitatiu que abastarà les indemnitzacions i les retribucions.
I anem cap a la capital del Baix Empordà perquè la CUP critica que el nou alcalde de la Bisbal d'Empordà mantingui l'acta de diputat i que el govern s'apugi el sou. El nou govern municipal diu que s'estalviarà fins a 24.600 euros anuals en les prestacions econòmiques dels regidors. No obstant, segons la CUP, això és perquè el nou equip de govern té un regidor menys que l'anterior i el nou alcalde no pot percebre el sou que fins ara tenia l'anterior. Enric Marquès, d'Esquerra Republicana de Catalunya, per dedicar-se a jornada completa a l'alcaldia, ja que Aparicio mantindrà el sou de parlamentari. Maria.
Una de les primeres mesures aprovades en el primer ple de mandat de divendres passat és passar dels 900 euros mensuals que guanyaven fins ara els regidors de l'anterior equip de govern a un mínim de 1.700 euros mensuals. Per fer-ho, el nou equip de govern ha acordat retribuir-se 400 euros per assistir a les juntes de govern, unes reunions quinzenals d'uns 30 minuts de durada, segons la CUP. Per aquest motiu, els anteriors equips de govern no rebien cap contraprestació per aquestes juntes. Ara, però, els nous regidors cobraran 800 euros més cada mes per aquestes dues reunions d'una hora en total de durada. La CUP afirma en el comunicat que el suposat estalvi del nou govern es farà a compte dels bisbalencs, que no tindran un alcalde sempre que el necessitin, i a compte de tots els catalans, que pagaran un sou de parlamentari, uns 76.000 euros anuals, algú que només anirà a passar una estona al Parlament. A més, afegeixen que és impossible dedicar-se a les dues feines alhora amb solvència. La Bisbal mereix tenir un alcalde que se l'estimi prou com per dedicar-hi cada dia tota la seva jornada, acaba en el comunicat.
I tal com comentàvem, doncs, el nou govern municipal de la Bisbal d'Empordà redueix 24.600 euros el sou dels regidors i la Paula Brinés, per saber-ne més sobre aquesta decisió, ha parlat amb l'alcalde de l'Empordà, efectivament, Òscar Aparicio.
El Vall ha donat més detalls sobre aquesta nova mesura que s'inclou en el cartipàs i que remarca que la dedicació i els dies que es treballaran aniran en funció de les necessitats que hi hagi del servei.
Nosaltres hem establert per àrees, evidentment jo com a alcalde i els primers tinents d'alcalde han dit que evidentment tenim àrees importants i que hi hem de ser-hi. N'hem posat un mínim de matins o de tardes, perquè hi ha algunes dades que es pot fer a les tardes, però jo, per exemple, tinc previst estar en mínim 3 dies a la setmana, després en funció també de les necessitats que hi hagi del servei, de les... Jo ho compagino de moment o provisionalment amb la meva tasca al Parlament, per tant, en funció hi haurà setmanes que seran 3 dies, hi haurà setmanes que seran 4, o com ara el mes de juliol, seran els 5 dies de la setmana perquè el Parlament deixa de fer activitat a motiu de les eleccions generals. Vull dir, jo crec que la ciutadania està tranquil·la, que la dedicació de persones com en Xavier Dilmé, com la Dolors Molina, que fa molts anys també va estar regidora, com la Eva Rovira, o bé, en tot cas, com la Marta Carol, que som els que hem tingut responsabilitat de govern amb altres mandats, va quedar acreditat que ens hi dedicàvem, matins, tardes i nits.
A més, Aparicio compaginarà l'alcaldia amb la seva tasca al Parlament mínim fins al setembre. Per tant, no tindrà la dedicació exclusiva a la Bisbal. Personalment, li agradaria poder compaginar les dues tasques, ja que té l'objectiu d'acabar la llei que està duent a terme sobre la resolució alternativa de conflictes, que està molt enfocada en els litigis, per evitar l'accés indiscriminat de tants litigis a l'administració de justícia i que hi hagin mesures alternatives per no haver d'arribar precisament a fer judicis.
D'altra banda, el nou alcalde de la Bisbal reconeix que feia 8 anys que el govern que no governava i el dia a dia de l'Ajuntament és molt diferent.
Les primeres mesures que adoptarà el nou govern s'han dividit en dues parts.
Part interna d'organització, que aquesta ens hem d'acabar de posar, però, per exemple, una de les queixes que nosaltres hem detectat, la burocràcia, el que triga l'Ajuntament a fer llicències. Una part venia per temes interns d'organització, fins i tot del propi govern. Hem de reorganitzar tots els processos administratius, que això costarà una miqueta, és a dir, no serà d'avui per demà, però per intentar, doncs... I llavors el que la segona part és la feina d'enfora, la tasca d'enfora, de carrer, que bé, com heu vist en els debats i com si algú surt per la Bisbal, tothom es queixa és l'estat de la via pública, dels carrers, de l'enllumenat, de les voretes, de l'asfaltatge. Llavors estem fent ara la tasca interna d'intentar trobar recursos amb accions no prioritàries per derivar de tot cap a la via pública i a reorganitzar una àrea que està mancada de personal i mancada d'organització.
Altrament, també ha parlat sobre remodelacions a l'Aigüeta. Aparicio comenta que s'ha de fer una actuació important perquè s'ha de canviar la fisonomia total ampliant les voreres, que és una prioritat invertida, és a dir, que tinguin preferència els vianants perquè forma part del teixit comercial. De fet, la recuperació de vies és un dels reptes que s'han marcat en aquesta legislatura, però necessiten finançament per poder executar aquest projecte i demanaran fons europeus i en el cas que no els hi concedeixin buscaran fórmules alternatives. De la mateixa manera, Aparicio ha detallat les obres a les voltes.
I l'entrevistat també ha comentat aspectes sobre l'àmbit cultural i associatiu de la Bisbal, com la Festa Major, la qual és d'aquí poc, i el futur de Ràdio Bisbal.
A Catalunya, potser més del 80% de l'activitat cultural de les festes majors no la fa l'Ajuntament, sinó les entitats de la ciutat de manera voluntària. En aquest sentit, Aparicio explica que posaran una persona a l'estructura municipal que es dediqui exclusivament a les entitats i a tota la tasca administrativa que comporta. L'objectiu és intentar reduir el temps que necessiten per tenir autorització i reduir també la documentació que se'ls demana. També vol l'Ajuntament proporcionar-los el material que necessiten i finançament per facilitar molt la vida a aquestes entitats. En el cas de la ràdio, la idea d'Aparicio és fer-la conèixer i captar gent que participi de manera voluntària en l'elaboració de programes propis.
I tanquem ja la carpeta postelectoral. Ens n'anem ja amb els experts que preveuen que la cocaïna rosa, també anomenada Tusi, sigui una de les drogues amb més tendència a les zones d'oci de la Costa Brava aquest estiu. La coordinadora d'anàlisi d'Energy Control, Mireia Ventura, explica que fa uns anys que han vist que el seu consum va en augment i, a més, el fet que s'hagi venut com una droga d'elit encara li ha donat més popularitat. De fet, el gram de cocaïna rosa va entre els 60 i els 100 euros i Ventura recorda que es tracta d'una barreja de substàncies, entre les quals hi ha la ketamina, cada vegada més comuna en drogues sintètiques, i des d'Energy Control també alerten que han detectat substàncies que imiten l'èxtasi, que són més barates però també més desconegudes. Carla.
Alcohol, cannabis, èxtasi i metamfetamina seran de nou les drogues més consumides als espais d'oci de la Costa Brava aquest estiu. Amb tot, el fenomen de la cocaïna rosa, coneguda també com a Tusi, serà una de les tendències. Aquesta substància s'ha convertit en un fenomen en els darrers anys i el fet que es vengui com a droga d'èlit la fa encara més atractiva als consumidors. La responsable d'anàlisi d'Energy Control, Mireia Ventura, adverteix que es tracta d'una barreja de substàncies entre les quals hi ha la ketamina. La cocaïna rosa és popular perquè, tot i que et genera uns efectes, permet relacionar-se amb certa normalitat. Per això creiem que serà una de les més populars a les zones d'oci com la Costa Brava o en altres localitats turístiques aquest estiu, remarca la responsable d'anàlisi d'Energy Control. Ventura assenyala que la ketamina no s'utilitza per abaratir el cost de la droga, sinó perquè pugui generar efectes estimulants. De fet, des d'Energy Control alerten que cada vegada hi ha més drogues que la incorporen per tal de fer-la més atractiva. La ketamina genera, entre els que la proven, la sensació de benestar i al·lucinacions. També s'ha començat a detectar l'òxid nitrós en algunes substàncies, fet que fa preveure que sigui un element habitual entre les drogues aquest estiu. Ventura, però, adverteix que el que més s'estan trobant són els succedanis de l'èxtasi, que es venen a un preu més barat i produeixen efectes similars. El principal problema, però, és que es tracta de substàncies que no estan fiscalitzades i, per tant, no saben què contenen. No les coneixem i només sabem que tenen efectes euforitzants similars als de l'èxtasi, assenyala Ventura.
Canviem de registre. El SEM atén a una dona amb un problema cardíac a la platja del Canadell, Maria.
Aquest diumenge al migdia a la platja del Canadell, a Calella de Palafrugell, el servei d'emergències mèdiques ha hagut d'atendre una dona que ha patit un problema cardíac mentre era a la platja. Una vegada arribat al servei d'emergències mèdiques, li han estat fent cures a la dona durant mitja hora i finalment se l'han emportat en helicòpter. El succés ha passat pocs minuts abans de la una del migdia.
Parlem ara d'habitatge. La Generalitat regularà el preu del lloguer en 3 municipis del Baix Empordà si es declaren àrees de mercat d'habitatge tens. El govern de la Generalitat tramitarà la declaració d'àrees tenses en 140 municipis on s'aplicarà la limitació del preu del lloguer. En aquests 140 municipis hi viuen 6,2 milions de persones, el que representa un 80,6% del total de la població de Catalunya, Maria Alsina.
A Catalunya es van identificar inicialment 163 municipis potencials de ser declarats zones tensionades i que són els que el Pla Territorial Sectorial d'Habitatge, actualment a la fase final de la seva tramitació, considera com a àrees de demanda residencial forta i acreditada. D'aquests 163 municipis, 140 compleixen els requisits que estableix la llei estatal. Per ser declarats àrees tenses s'han de complir dues condicions. La primera és que la càrrega mitjana del cost del lloguer o de la hipoteca, el pressupost personal o de la unitat de convivència més les despeses i els subministraments bàsics superi el 30% dels ingressos mitjans o de la renda mitjana de les llars. I el segon és que el preu del lloguer o compra de l'habitatge hagi experimentat en els 5 anys anteriors a la declaració com a àrea de mercat d'habitatge tensionat un percentatge de creixement acumulat d'almenys 3 punts percentuals superior al percentatge de creixement acumulat de l'índex de preus de consum de la comunitat autònoma corresponent. En aquests 140 municipis declarats àrees tensionades hi viuen 6,2 milions de persones, el que representa un 80,6% del total de la població a Catalunya. A la comarca del Baix Empordà hi ha 3 municipis que es podrien considerar àrees tensionades de lloguer: Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols i, acabat d'incorporar, Palamós. En aquests 140 municipis és on el govern aplicarà les mesures de contenció de les rendes que recull la llei estatal. Així, el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu del darrer contracte vigent els últims 5 anys, un cop aplicada la clàusula d'actualització anual d'aquell contracte. I a més, quan es tracti d'un gran tenidor, el lloguer no podrà ser superior a l'índex de referència del preu del lloguer. Catalunya ja disposa d'un índex propi que està actualitzat, plenament vigent, i que es farà servir per implementar la regulació dels lloguers que ja es preveia a la llei catalana. El Departament de Territori ja ha demanat al Ministeri l'homologació d'aquest índex català.
L'entitat ecologista Gent del Ter, juntament amb el fòrum L'Escala Empúries i SOS Costa Brava, denuncia la reobertura de l'antiga pedrera Mas Blanc situada a Ullà. L'activitat d'aquesta indústria, en funcionament des del 1975 i fins al 2012, després que una sentència l'obligués a tancar, va modificar una part del massís del Montgrí. Les seves instal·lacions es troben parcialment dins del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, i formen part de la xarxa Natura 2000. El portaveu de Gent del Poble, Pere Llós, denuncia que la pedrera s'ha reobert sense permisos perquè assegura l'empresa la podria restaurar però no extreure més pedra com pretén. Maria.
Des de fa uns dies, els veïns i veïnes d'Ullà i Bellcaire d'Empordà veuen circular camions que entren i surten de l'antiga pedrera. Una situació que ha posat en alerta els ecologistes de la zona, agrupats en l'entitat Gent del Ter, que estan preocupats pels efectes que tindrà la reobertura de la pedrera Mas Blanc per l'entorn. La pedrera va estar en funcionament durant gairebé 40 anys. En concret, se'n va extreure roca entre el 1975 i el 2012, quan una sentència del Tribunal Superior de Justícia la va obligar a tancar i a restaurar l'entorn natural. Més d'una dècada després, Àrids Bofill, l'empresa que va adquirir-ne la titularitat el 2021, s'ocuparà de la restauració i reforestació d'aquest espai. Tanmateix, des de Gent del Ter denuncien que pretén extreure més pedra del massís i insisteixen a dir que no tenen permís per fer-ho.
Però sembla ser que pretenen extreure durant molts anys. O sigui, això pel territori és nefast. Estem dintre el Parc Natural del Montgrí. Només per això sol ja seria una causa de no obrir. En aquests moments també tenim que o sigui, ella mateixa s'està restaurant. O sigui, els tècnics opinen que el millor que es pot fer és deixar-ho tal com està.
Des de l'Ajuntament d'Ullà, però, asseguren que l'empresa encara té permís de mines per fer voladures controlades i extreure més pedra. L'alcalde d'Ullà, Josep López, afirma que la pedrera té uns drets adquirits i l'Ajuntament no té potestat per tancar-la.
Això de l'Ajuntament tancar-la, pensamos que qui l'ha de tancar és qui ha donat permís, o mines i la Generalitat. Nosaltres no ho podem fer, que ja ho vam parlar amb l'empresa, és que la planta de Machuqués, que és la que té el permís de l'Ajuntament, no la facin servir.
El portaveu de Gent del Ter està convençut que el millor que es pot fer és deixar-ho com està, perquè assegura que la pedrera ja s'està restaurant per si mateixa i no cal abocar-hi res. El vicepresident de SOS Costa Brava, Pau Bosch, assegura que, segons el càlcul de la federació, l'empresa pot trigar 30 anys més a omplir el forat i que la represa de l'activitat tindrà un greu impacte ambiental per la contaminació, per soroll, la pols en suspensió i l'atropellament de fauna pel pas de camions.
Cal recordar que en aquesta zona hi ha espècies amenaçades.
Sí, tal com apunta el portaveu de Gent del Ter, detalla que l'espai compta gràcies als anys d'aturada amb espècies amenaçades com l'abellerol, el pardal roquer, la merla blava i l'àguila cuabarrada, que es podrien veure afectades amb la represa de l'activitat. El vicepresident de SOS Costa Brava afegeix que la pedrera està ubicada majoritàriament dins el Parc Natural del Montgrí. A més, recorda que forma part de la xarxa Natura 2000, pel seu interès geològic, faunístic i florístic. Des de la plataforma ecologista, Gent del Ter asseguren que estan interessats a saber quin interès té reobrir la pedrera i lamenten que, més, els camions que s'hi desplacen obligaran a modificar les vies de la zona.
Nosaltres estem molt interessats en saber el perquè de reobrir aquesta pedrera. Parlarem amb el parc sembla ser que no hi està d'acord. Els únics que sembla que hi estan d'acord és l'Ajuntament, que són els que donen el permís per fer-ho. Mines ha dit que no, extraure no, en tot cas restaurar. Llavors, quins interessos són els que volen que s'obri això? D'altra banda, els camions que són de gran tonatge, per on passaran? Els camins que hi ha aquí no són per passar camions de gran tonatge, haurien d'obrir noves vies. Tot això per al territori és nefast.
El 2021, l'Ajuntament d'Ullà va aprovar un decret d'alcaldia que preveu que l'empresa aboni un cànon fix cada any per restaurar i reforestar la pedrera i una variable que anirà a raó de 0,20 euros per tona de runa que s'entri a la instal·lació. Un benefici que des del consistori expliquen que es revertiria en polítiques ambientals per Ullà. En resposta a això, el portaveu de Gent del Ter sosté que l'excusa de l'Ajuntament per permetre la reobertura de la pedrera és precisament que aquests 20 cèntims que l'empresa pagarà per tona s'aplicaran a la restauració del medi. Llavors denuncia que no té cap sentit i que el millor és no fer res perquè el Montgrí ja es recupera sol. L'ecologista està convençut que el negoci per l'empresa és abocar-hi una runa i extreure pedra, una activitat per la qual, segons el portaveu, no tenen permisos, però que han manifestat que faran.
I què en diuen els experts de la represa de l'activitat a la pedrera?
L'arqueòleg i catedràtic de prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona, Jordi Estevez, diu que sobta molt que es torni a engegar una pedrera perquè el Montgrí està ple de jaciments. El també membre del fòrum L'Escala Empúries alerta que hi ha restes de fauna fòssil del quaternari i amb tota seguretat de les primeres civilitzacions humanes de Catalunya. Per aquest motiu, considera que abans de començar els treballs de restauració s'hauria de fer una acció preventiva per veure quin és l'abast absolut d'aquests jaciments. Puntualitza que, de fet, ja es coneixen i estan catalogats en el catàleg de patrimoni arqueològic de Catalunya. Estevez és del parer que si es decideix restaurar el forat caldrà fer un seguiment continuat de tot el que es vagi fent per preservar el patrimoni geològic del massís.
El primer que s'hauria de fer abans de recomençar els treballs seria una acció preventiva, és a dir, una intervenció preventiva per veure exactament quin és l'abast absolut d'aquests jaciments arqueològics que ja es coneixen, que ja estan catalogats dins del catàleg del patrimoni arqueològic de Catalunya. I després s'hauria de, si es reprèn aquesta pedrera, com a mínim, fer un seguiment continuat de tot el que es vagi trencant, de tot el que es vagi obrint, perquè segurament, amb tota seguretat, en aquelles esquerdes que es veuen des d'aquí pot haver-hi jaciments tant de fòssils com jaciments de les primeres ocupacions humanes de Catalunya.
Els ecologistes i el Parc Natural es reuniran el 3 de juliol per tractar la qüestió. Fons del parc asseguren que veuen amb els ulls la reobertura de la pedrera i detallen que s'està elaborant un informe amb les afectacions que podria tenir la represa de l'activitat de Mas Blanc per fer-lo arribar a Acció Climàtica.
Acció Climàtica lliura la bandera blava a 14 platges i 5 ports del Baix Empordà. El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort i Sobirana, i la consellera de Territori, Esther Capella i Ferrer, entre d'altres autoritats, van lliurar aquest dijous 120 guardons de bandera blava a platges i ports esportius. Maria.
Del Baix Empordà han rebut la bandera blava a les platges de la Calamungo, Tamariu, Llafranc, Canadell, La Fosca, Es Monestir, Sant Antoni, Torre Valentina, la Cala Cristo, Ses Torretes, la Cala Rovira, la Platja Gran, Sa Conca, Sant Pol i la Platja de Sant Feliu. Respecte als ports, en destaquen el Club Nàutic L'Estartit, el Port d'Aigua Blava, Club Nàutic Aigua Blava, el Club Nàutic Costa Brava, la Marina de Palamós i el Port Marina Port d'Aro, Club Nàutic Port d'Aro. Catalunya compta aquest estiu amb 96 platges guardonades, dues més que l'any passat, i 24 ports, un més, amb bandera blava, que reconeixen internacionalment la qualitat i serveis. Pel que fa a les platges, 28 corresponen a la demarcació de Girona, 33 a Barcelona, 26 a Tarragona i 9 a les Terres de l'Ebre. Pel que fa als ports, n'hi ha 10 a la zona de Girona, 7 a la de Barcelona i 7 més a la de Tarragona i Terres de l'Ebre. El distintiu ha estat atorgat pel Jurat Internacional Bandera Blava 2022 de la Foundation for Environmental Education.
Aquest dissabte torna a Calella de Palafrugell la cantada d'havaneres més popular del país. El seu director artístic, Francesc Sánchez Carcassés, explica que l'esdeveniment ha evolucionat amb el temps. Creu que és inevitable la renovació, però que es vetlla per mantenir l'essència de la primera cantada de l'any 1966. Ferran.
Sánchez Carcassés afegeix que és bo que hi hagi noves aportacions.
Jo em penso que aquesta evolució s'ha de tenir en compte en tots els aspectes. Vol dir no perdre de vista que és una cantada d'havaneres que es va fundar el 66 i que un dels motius era presentar un llibre per mantenir viu el que és el món de les havaneres i que hem de continuar així, però que no ens podem quedar aturat amb el temps i que sempre és bo que hi hagin noves aportacions. Aquesta és la meva opinió, sempre cuidant la qualitat musical i el respecte a l'havanera.
Explica que el repertori d'enguany mostrarà la varietat d'estils a l'hora d'interpretar l'havanera. El grup Porbó, la Barca de Mitjana, els Pescadors de l'Escala o Helena Gadel oferiran un toc diferent a l'havanera, però tots mantindran el compàs de 2x4, com en els orígens de la cantada.
Dels Pescadors de l'Escala i de la Barca de Mitjana, aquell grup que podríem dir que s'acompanya amb acordió, guitarra o contrabaix, els Pescadors de l'Escala, o el Porbó, que és el típic terceto, acompanyament de guitarra amb la magnífica direcció encara doncs en Carles Casanovas, amb aquells continuadors dels fundadors de la cantada, i per tant seguim aquesta línia de tercetos o de quatre components amb tres veus dels Pescadors o de la Barca de Mitjana.
Considera que la música popular també ha d'evolucionar.
No evoluciona. Si no incorporem noves veus, doncs potser ens quedarà una mica més al costat. Necessitem il·lusió i promoció en la música popular. I aquesta il·lusió i promoció la podem fer amb noves aportacions.
Afegeix que s'ha convidat Helena Gadel per la seva qualitat artística i la interpretació de peces com La Gavina, no perquè sigui jurat del concurs Eufòria o actriu de la sèrie Com si fos ahir a TV3.
En els seus recitals habituals, sobretot l'any passat, amb l'acompanyament a la guitarra de la magnífica Marta Robles, doncs en el seu repertori sempre canta La Gavina. I sempre quan canta La Gavina se li il·luminen els ulls, i aquesta és la cançó de quan jo era petita, de quan jo anava a col·legi i ens feien música i cantàvem La Gavina, i la cantava tan a gust que la vull seguir cantant ara.
La cantada d'enguany servirà per recordar la música de Càstor Pérez. Helena Gadel interpretarà Vestida de nit. Els Pescadors de l'Escala, la Habana se llama Helena. Barca de Mitjana, El Pescador Feliç, i El Porbó, Temps Perdut. Per altra banda, Sánchez Carcassés explica que s'ha impulsat el segell de qualitat de les cantades de la Fundació Ernest Morató. Inclou la de Calella, la de Platja d'Aro o la de Sant Antoni de Calonja. En aquesta última, el primer dia hi actuaran conjuntament les Anxovetes i el grup Porbó, i el segon, Peix Fregit, Arjau i Neus Mar.
I la segona jornada del Festival Ítaca, Cultura i Acció a l'Empordà, va concloure amb un gran èxit, presentant les millors propostes indie de l'Estat. Amb Vetusta Morla, La Moda, Triquell, Carmen 113, Rina DJ i l'estrena de l'impactant espectacle Eco 200 de Flock Drone Art, amb més de 5.000 persones van omplir l'escenari de la platja de l'Estartit. Això, sumat als 3.000 assistents de la Nit de la Revella de Sant Joan amb els Catarres, Alice i Seon, Dodo Sound, Boom Boom Fighters, Coco P i Serial Killers, va elevar la xifra total a més de 8.000 persones durant l'Ítaca Sant Joan 2023. Carla.
Fran Arnau, director del festival, va fer una valoració positiva de l'esdeveniment. Les xifres confirmen la consolidació de la proposta i ens animen a continuar treballant en aquesta línia, reivindicant la cultura en espais singulars a les places dels pobles i els emblemàtics espais de l'Empordà, combinant-ho amb la cita més multitudinària a la platja de l'Estartit durant l'Itaca Sant Joan. L'èxit de la proposta per l'Indi Nacional va destacar amb Vetusta Morla com a cap de cartell únic en el seu concert a Catalunya aquest any. El director va afegir: és innegable que el sector està vivint canvis i s'intueix un punt d'inflexió. La venda d'entrades han tingut un canvi de ritme amb un increment a última hora, però celebrem la gran resposta del públic envers el cartell d'enguany. Vetusta Morla, el cap de cartell principal del Festival Itaca d'enguany, va oferir un concert únic a Catalunya. La banda madrilenya de pop rock, reconeguda com una de les més importants influents dels últims anys, va impressionar amb el seu repertori carregat d'himnes i espectaculars projeccions audiovisuals. Vetusta Morla sempre ha destacat per les seves actuacions enèrgiques i contundents, forjades amb una interpretació precisa i una connexió dedicada amb el públic. La seva gira més recent, Mismo Sitio, Distinto Lugar, ha estat tot un èxit, amb 85 concerts en 66 ciutats diferents i en una quinzena de països. Un altre dels noms destacats de la nit va ser la meravellosa Orquestra de l'Alcohol, també coneguda com La Moda. Amb una trajectòria exitosa de 10 anys, aquesta banda va conquerir el públic i la crítica musical presentant les cançons del seu aclamat àlbum Nuevo Cancionero Burgalés juntament amb altres èxits. La nit va començar amb la banda gironina d'indie pop Carmen 113, que va arribar a l'Itaca després d'esgotar les entrades a Madrid el cap de setmana anterior i amb el recent llançament del seu senzill Bailar Llorando. A continuació, Triquell va actuar després de l'èxit del programa musical Eufòria de TV3 i va presentar el seu primer àlbum, una barreja de pop i música urbana que caracteritza l'artista. La nit va culminar amb la DJ empordanesa Reina DJ, que va amenitzar la vetllada amb una sessió elèctrica i ballable. Per completar l'experiència, dissabte a la nit es va estrenar un espectacle tridimensional amb 200 drons a càrrec de Frog Drone Art, l'espectacle Eco 200. La primera, el festival musical incorporant aquesta proposta, va oferir una alegoria de la natura i una crida a la conscienciació sobre el respecte al medi ambient.
Amb les eleccions municipals del 28 de maig també vam conèixer el nou president de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit. A diferència de Torroella, l'Estartit es va proclamar vencedora la formació de l'Estartit Som Tots. Per parlar-nos de les pròximes polítiques per l'Estartit ens visita el nou president de l'EMD, Genís Dalmau. Bon dia, senyor Dalmau.
Bon dia.
En primer lloc, com creu que pot afectar la diferència de forces polítiques entre el govern de Torroella i l'Estartit?
Bé, tant l'EMD com l'Ajuntament són dues administracions locals que estem per donar serveis als ciutadans i hem de tenir el màxim respecte institucional. És la nostra administració més propera, l'Ajuntament, i nosaltres estem per sumar i per multiplicar gràcies i col·laborant sempre amb l'Ajuntament de Torroella.
En aquest sentit, com creu que es poden abordar aquestes diferències entre l'EMD de l'Estartit i l'Ajuntament de Torroella?
L'equip de govern que acaba d'entrar no té cap diferència amb l'Ajuntament de Torroella, com us estic dient. Som dues administracions locals, pertanyem al mateix municipi i estem per ajudar, per treballar, per col·laborar les dues administracions locals per donar millors i major servei als nostres veïns, associacions, empreses, la gent que vulgui venir a invertir al nostre poble i perquè els visitants que vulguin venir a passar les vacances aquí puguin gaudir plenament de tots els serveis municipals i que estiguin operatius.
S'han comunicat ja amb l'alcalde de Torroella?
Sí, i tant, sí. Hi ha una relació molt fluida, estem contents amb en Jordi Colomí com el nou alcalde, creiem que farem una molt bona feina, les dues administracions, i crec que el president de l'EMD va ser la primera visita que va rebre l'alcalde en aquesta nova legislatura, i tot molt bé.
De quina manera creuen que poden treballar conjuntament per fomentar el benestar de l'Estartit?
Bé, doncs, com he dit, respecte institucional entre les dues administracions i màxima col·laboració, tal i com ja vam fer nosaltres, doncs, la primera legislatura de l'AMD, amb el senyor Rufí d'alcalde, i jo era el president de l'AMD, i va haver-hi una molt bona col·laboració, i va ser positiu per als dos pobles. Per tant, hem de tornar a treballar conjuntament com no es havia d'haver deixat de fer mai.
I quins són els punts més rellevants que cal treballar pel desenvolupament de l'Estartit?
Bé, el primer que cal és posar al dia les finances de l'AMD. L'antic equip de govern del senyor Ferrer ha deixat, doncs, un bon gruix de factures per pagar el calaix. Han portat una gestió econòmica molt deficient, per això s'encarregarà una auditoria de comptes i de procediments de com ha anat l'AMD aquests últims 4 anys. La màxima prioritat és pagar les factures a tots els proveïdors. Aquesta setmana passada, i gràcies al recolzament de l'Ajuntament, ja hem pogut pagar a totes les associacions, i esperem, doncs, que com a màxim el 15 de juliol l'AMD s'hagi posat al dia amb aquests prop de 500.000 euros de factures que té per pagar. I iniciarem, doncs, la nova legislatura ordenant i endreçant l'administració municipal en l'Estartit. A partir d'aquí sí que tenim projectes de futur. Des de l'Estartit som tots, creiem que l'AMD ha de seguir creixent amb més competències, amb nou personal col·laborador i amb més pressupost, i amb aquests temes, doncs, ja estem treballant amb l'Ajuntament per poder mirar de tenir una proposta dintre d'aquest any 2023 i que es pugui veure reflexada a l'aprovació del pressupostos, doncs, de ja de l'any 2024.
Ara comentava que ja s'han pagat les factures a les entitats de l'Estartit, entenc, d'aquestes associacions que vostè comentava. A partir d'ara, com creu que s'ha d'abordar aquest finançament?
Bé, l'AMD té el pressupost que té, el que no pot fer és estirar més el braç que la màniga, que és el que s'havia fet aquests 4 anys, forçant una situació inversemblant, generant més despesa quan no tenia els ingressos suficients. Per això s'han quedat aquestes factures per pagar. L'AMD té el pressupost que té i ve financiat amb tres parts. Una part la financia els ingressos que provenen de l'Ajuntament, una altra part amb els ingressos propis de l'AMD, com són les ocupacions de via pública, la zona blava, el mercat, i l'altra part, doncs, són subvencions de la Diputació, de la Generalitat, diguéssim, d'altres administracions. Per tant, amb aquests diners l'AMD ha de gestionar el seu dia a dia. L'AMD és una entitat que no es pot endeutar si l'Ajuntament no li autoritza, i per tant el que nosaltres farem, com ja vam fer la primera legislatura de l'AMD, doncs és una gestió responsable i acurada del que són els ingressos i les despeses.
Li faig la darrera pregunta, senyor Dalmau. Com cal equilibrar el turisme i la vida dels veïns de l'Estartit en aquests propers 4 anys?
Bé, l'Estartit bàsicament viu dels serveis, tant dels serveis que es presten als turistes i tot el que comporta. Som un municipi turístic amb la seva major part, especialment el nucli de l'Estartit. Tot i que hi ha uns 3.000 habitants empadronats durant tot l'any, doncs hi ha un gran nombre de llits turístics. Per tant, estem dintre d'un parc natural, el parc natural de les Illes Medes, el Montgrí i el Baix Ter. Per tant, les nostres activitats han de ser al màxim de respectuoses amb el medi ambient i les activitats que s'han de poder fer amb aquest turisme especialitzat que ens ve per la descoberta del territori. Per tant, és un punt molt important i és un punt a seguir treballant constantment, i hem de treure aquest tipus de client que ve en aquí. Òbviament, l'oferta ha de tenir allotjament, ha de tenir restauració, ha de tenir comerç, ha de tenir empreses d'activitats, ha de tenir oci nocturn, perquè hi ha gent de diferents edats, i per tant hem de ser prou curosos en saber mantenir aquest equilibri entre les necessitats dels nostres visitants i el nostre posicionament com a destí turístic.
Doncs queda dit, senyor Genís Dalmau, president de l'AMD, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Supermatí, i anirem parlant durant aquests propers 4 anys.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu-siau, bon dia. Nosaltres anem acabant ja aquest supermatí primer de l'última setmana d'aquesta temporada d'avui dilluns 26 de juny. I ja tenim a nosaltres en Martí Seguer. Què tal, Martí?
Hola, bon dia, què tal?
Com cada dilluns ens porta les novetats tecnològiques del nostre panorama, del panorama català, però també del panorama a escala mundial, podríem dir. Sí, sí. Això ja sabeu que és un món molt globalitzat. I comencem pel navegador de Google Maps, precisament, que ja sap parlar català.
Doncs sí, els conductors podran escoltar les alertes de trànsit i les suggerències de rutes en català. El gegant tecnològic va activar la setmana passada les indicacions de veu del navegador per tots aquells dispositius que tinguin el català com a opcions de configuració. Fins ara els textos ja apareixien en català, però si l'usuari volia escoltar les indicacions, doncs no ho podia fer. Havia de canviar d'idioma, era un cristo. Total, que l'esperada novetat de retruc farà possible que tothom es pugui configurar el Google Maps en català, i si tens el mòbil en català, doncs ja et sortirà com a cosa predefinida.
És un pas més també per per defensar una mica la llengua, no? Sí. Perquè al final és una altra part important de la nostra vida.
Sí.
Tot el que passi per Google, no?
Quan
Google mana.
Exacte, és molt utilitzat, per tant, una molt bona iniciativa, sí.
Martí, arriba el bon temps i molta gent marxa de vacances. Quines aplicacions són les millors per planificar un viatge? Això m'interessa, eh? Jo és l'última setmana abans d'anar de vacances
clar.
I ja tinc la meva carpeteta al mòbil amb certes coses.
Ho sé, per això ho he preparat això. Doncs sí, hi ha moltes aplicacions que ens poden ajudar a planificar el viatge i facilitar-nos l'estada quan hi som. Per tant, comencem per un dels més utilitzats. Bé, en parlàvem, ara ja el tenim en català, per tant, Google Maps. És una aplicació de mapes i de navegació que proporciona indicacions, informació del trànsit en temps real. És molt útil perquè pots veure, per exemple, el trànsit en temps real d'un lloc concret per saber si hi ha retencions, si no. Els usuaris també poden buscar llocs d'interès com restaurants, hotels, a més de planificar rutes per anar a peu, amb cotxe o amb transport públic. Per tant, bé, fa moltíssimes coses també.
De fet, sí. És que Google Maps, jo ara estava pensant que no només de vacances, sinó que jo, per exemple, si he de tornar de Girona, clar, hi ha moltes maneres de tornar a Girona, però
correcte.
En funció de l'hora del dia...
Si tornes el diumenge, no, per exemple?
Exacte, si tornes el diumenge o ahir no la gent que anava cap a Barcelona, doncs que déu-n'hi-do la cua que van enganxar. Jo ja tinc la mania aquella de tenir casa-feina,
sí.
I clicar en un moment i
fer un cop d'ull, no?
Fer un cop d'ull, sí. I inverteixes 20 segons i a vegades te n'estalvies 10 o 15 de retencions, no?
Sí.
Vull dir que també és una mica, és útil pel dia a dia.
Doncs sí. I una opció que també m'agrada molt del Google Maps i que sorprèn sempre és una opció que es diu atraccions. És una secció on es destaquen alguns llocs com, per exemple, un sol d'aigua, un monument, una construcció curiosa per visitar, unes coves a la muntanya... Bé, això quan estàs en ruta, diguéssim, dius, hòstia, ara que em sobren aquí un parell d'hores, què hauríem de fer? Ostres, aquesta secció és, és magnífica per mi.
Sobretot si tens aquesta opció d'anar-te aturant per tot arreu, que al final també és lo maco, doncs, ostres, és molt, molt útil.
Aquesta m'encanta. Atraccions, es diu, del Google Maps.
Aquesta secció... aquest apartat, diguéssim, de Google Maps,
sí.
El tenim tots actiu?
Sí, el tenim tots actiu, però està una mica amagat. Tenim com a primer pla, per exemple, els restaurants, per exemple, però si fem lliscar, diguéssim, es veuen més coses.
Val.
I està una mica amagat, però
val. Que tothom sàpiga que hi pot accedir de manera fàcil, eh?
Sí.
Què més?
Va, més coses. Airbnb. Bueno, totes les aplicacions que anirem dient segurament a molta gent li sonaran, eh? L'Airbnb, que és una plataforma de lloguer d'allotjaments entre particulars que permet als propietaris posar a disposició les seves cases, apartaments, habitacions... Bé, és un buscador d'allotjaments i entre particulars, en teoria, i poder veure fotografies i ressenyes d'altres viatgers. Bueno, apartaments de lloguer.
Exacte. Aquí també en coneixem uns quants, eh? Almenys al passeig de Sant Antoni, a prop de casa meva,
n'hi
ha uns quants... Bueno, se suposa, perquè durant l'hivern està tot tancat i bé, ja sabem com funciona.
També tenim Booking, que és una plataforma de reserva d'allotjaments que ens ofereix una gamma molt àmplia. També d'apartaments, però també d'hotels, d'albergs i d'altres tipus d'allotjaments diversos d'arreu del món. Els usuaris poden comparar preus, llegir ressenyes... Bé, és una de les més utilitzades per buscar cosetes. Uh-huh. Expedia, que és una agència de viatges en línia que permet als usuaris reservar vols, hotels, lloguer de cotxes i altres serveis relacionats amb viatges. L'aplicació també ofereix una sèrie de... una interfície molt fàcil per buscar, comparar opcions de viatge. Després anem a Skyscanner, per exemple, que és una plataforma de comparació de preus de vols on els usuaris poden buscar i comparar uh-huh. també diverses aerolínies i agències de viatges. I l'aplicació ordena per preu i per opcions els vols, per tant.
L'altre dia, precisament, parlant-ho amb uns amics per Sant Joan, em comentaven que Skyscanner els està fent descobrir destins, per exemple, de l'Europa de l'Est,
sí.
que no són no són atractius de manera comercial, és a dir, que no s'han venut molt al turisme. I a través d'uns preus barats estan descobrint destins que realment valen molt la pena, no? Mm. Al final, tenir un mapa amb totes les ofertes de vol,
correcte.
Doncs bueno, diu, si aquest any vaig amb poc pressupost, doncs m'encaixa, no?
Sí, sí, sí.
És una bona manera, també.
És una bona manera, i tant. També tenim Kayak, que és una altra plataforma per cercar viatges, que també permet comparar preus de vols, hotels, lloguer i cotxes. Per tant, aquesta hi ha alguna cosa més que de vols, i bé, Kayak. Uh-huh. També en tenim la del Google, com no? Google ho té tot. I per
sempre,
tant,
sempre hi ha la branca de Google.
La branca de Google que l'he fet servir últimament i que també està molt bé. Google Flights és una eina per cercar vols en línia i proporciona també de manera molt senzilla opcions, comparacions de vol de diverses companyies aèries. Per tant, uh-huh. també té opcions per canviar d'edat. Allò, vull ajustar una mica més el pressupost, i et diu, t'importa un dia abans o un dia després que t'ho busco, també? I bueno, també està bastant aconseguida.
Al final, quan domines tota la informació, sí. pots posar-la a l'abast,
sí,
no?
Sí, sí.
El cas de,
i jo, a més a més, recomano fer-ne servir diverses, perquè de vegades els resultats que, uh-huh. per exemple, et pot donar Google o Kayak o Skyscanner són diferents en cada cosa, per tant.
I potser també amb temes de... Després, per temes de cancel·lació, sí que és cert que va ser un tema potser més important durant la pandèmia, mm-hmm. però per temes de cancel·lació, el millor és fer una cerca a Skyscanner, a Kayak, a algun lloc global, però després comprar directament el bitllet a l'aerolínia. Pot ser una bona recomanació?
Jo acabo fent-ho, normalment, sí, no? Sí, perquè la diferència és minsa, i si algun dia tens alguna reclamació o alguna cosa, doncs bueno, sempre estàs a l'empresa mare, no, diguéssim. Clar. On has d'anar a fer la reclamació, vull dir que
això és un altre gran tema que podríem estar hores aquí, perquè a vegades se't sí. passen, no?, d'un costat a l'altre. He tingut alguna mala experiència jo amb això, i per això ara sempre vaig a buscar
a l'origen, no?
Exacte, a l'origen, sí. a la aerolínia, sabent tota l'oferta que hi havia al darrere.
Correcte. I si anem en tren, doncs Trainline, que és una aplicació de reserva de bitllets de tren que ofereix una molt àmplia cobertura de diverses companyies. De fet, jo estic planificant un viatge al setembre en tren i, ostres, va superbé, perquè és que és el Kayak o el Google mm-hmm. Flights dels trens. I compara preus... bé, la trobo fantàstica, m'està ajudant moltíssim aquesta aplicació.
Jo aquesta no la coneixia.
Trainline, mm-hmm. i també per buscar els aves per anar a Madrid o per anar a tal, et surten totes les companyies, vull dir que, escolta, molt
fantàstic.
Bé, estic encantat amb aquesta aplicació, eh? Que més coses, a veure, un cop som a lloc, Uber, no la fem servir aquí a Barcelona, bueno, sí, a Barcelona sí que es pot fer servir, però, bueno, en algunes ciutats sí, en algunes ciutats no. Bé, Uber, una aplicació de transport que connecta els usuaris amb conductors privats. Pots sol·licitar un vehicle, similar a com fem un... És un taxi de privats, diguéssim. Uh-huh. Més coses. Arribem a un país que no en sabem la llengua i anem al restaurant. Una carta. Ostres, i què hi posa aquí? Doncs Google Translate o Google Lens. És una aplicació de traducció que pot ser molt útil i...
Això a mi em sembla increïble, eh?
Permet traduir a temps real una foto que tu facis de la carta.
Em sembla increïble.
Sí, sí, és fantàstic. Això sí, hem de tenir internet al mòbil, eh? Això sí. Uh-huh. Més coses. Triple, És una aplicació de gestió d'itineraris que permet als usuaris organitzar i centralitzar tota la informació rellevant dels seus viatges. O sigui, tenim tot i ho posem tot en aquí i ens fem el planning de totes les coses, que tot l'itinerari que tenim en marxa.
I em sembla que ho haurem de deixar aquí, eh? Tenim
sí.
bastantes més coses.
Bueno,
però...
jo he anat fent aquí.
Sí, no, sí. Però segur que ens serà molt útil, sobretot per organitzar-nos una miqueta, a vegades que podem tenir aquest caos d'agafar un tren, un avió, un cotxe de lloguer, hotels... Bueno, posem-nos una carpeteta al mòbil i tinguem-ho tot ben organitzat, no?
Sí, sí.
Martí Seguer, doncs ens veiem al setembre.
A la tornada,
diria, no?
De les vacances.
A la tornada. Bones vacances.
Igualment.
I res, gràcies per tot.
Molt bé.
Anem xerrant.
Adéu.
Adéu. Nosaltres arribem al final d'aquest Supermatí que avui hem realitzat des de Ràdio Capital i també en directe per Ràdio Palafrugell i Ràdio Bisbal. Tornarem demà, com cada dia de 8 a 9...